Madiats.
I ara som aquí al Madiats, acompanyats de nois i noies que, com sempre, ens visiten al matí a Catalunya Ràdio. Els dèiem, parlarem de tele. Vosaltres veieu molta tele?
Sí.
Sí? Sí? Molt bé. Heu seguit el cas del Gabriel?
Sí.
Veus? Tots l'han seguit. Era impossible no seguir-lo, oi, Mònica Planas i Santi Villas?
Impossible no seguir-lo.
Bueno, m'he quedat una mica, dic, oi, acompanyats de nois i noies, i pensava que anaves a dir al Santi i la Mònica. Dic, mira que bé, quina bona presentació, no?
Escolta,
ja he vist que eren estudiants.
No, home, però tu ets un noi meravellós.
Sí, un noiet. Sóc un noiet.
Un jovencell.
Boníssim, a més. Escolteu, setmana aquesta de molta intensitat en el relat de l'assassinat d'aquest nano, Gabriel Cruz.
I el que queda, una mica.
Sí, no?
Sí,
va per llarg, perquè a més han ajuntat el tema del nen assassinat amb tot el tema de la presó permanent revisable.
Sí.
I aquí hi ha molta ideologia subterrada, eh?
Exacte. I moltes entrevistes que s'han pogut fer a ministres, no? Que a vegades els demanem per venir a parlar d'economia o del que sigui, no? Però hem tingut els ministres sobreexposats amb aquest cas del Gabriel.
Claríssimament. Serem prudents a l'hora de posar els talls de tele d'aquests dies per no passar-nos amb l'espectacle sensacionalista. Hem triat instants informatius que ens permeten elaborar una mica de reflexió sobre el tractament mediàtic que s'ha fet, però no sumar-nos a la repercussió d'aquesta sang i fetge que hi ha hagut de manera excessiva. Si bé durant la recerca del nen hi va haver una certa prudència,
sí,
es va respectar molt la cautela que demanava la policia, un cop trobat el cadàver i detinguda la culpable, tot ha pujat molt de to. Algunes coses són les de sempre, és a dir, l'accés informatiu, els detalls escabrosos, retransmetre un funeral en directe, la capella ardent, entrevistes a gent del poble plorant que te'l venen com a entorn immediat i no ho és, connexions en llocs buits de contingut que ja no tenen cap interès informatiu.
Però has enviat 6 micròfons mòbils i alguna cosa els hi has de fer.
Correcte. Hipòtesis en tertúlies i sobretot una mena d'imaginari sobre conductes humanes i filosofia barata sobre la maldat que no porta enlloc, presentadores posant-se en el lloc de la mare parlant de que elles eren mares i dius, no pots, és una falta de respecte entrar en aquests supòsits, noves dimensions de la por a la gent. Per exemple, ahir em cridava l'atenció com hi havia una psicòloga a Espejo Público i com Susana Griso li va insistir diverses vegades en que quan els nens diguessin que no volien estar amb una nova parella d'un dels pares, s'havia d'escoltar més seriosament aquests nens. I llavors dius, home, no podem començar a pensar que totes les parelles noves de les persones són assassins en potència.
I tornar a parlar de madrastres, jo he arribat a sentir tornar a parlar de madrastres, aquest concepte, no? Per aquesta cosa que té tota la connotació negativa de la paraula madrastra.
Per culpa dels contes,
tornar a parlar de madrastres respecte a les parelles noves, que a moltíssimes famílies la gent ha refet la seva vida en un sentit o en un altre, i aquestes són les circumstàncies. No té...
El que passa que es venia com un nou argument de la por. La psicòloga, a més, ho reforçava, dient que exactament, que quan un nen tenia aquest tipus de resistència, sabia d'entendre molt bé les causes, i dius, mira, n'hi ha que tenen moltes ganes d'estar rebotats, estan de mal humor,
i
això no vol dir que aquesta persona hagi fet cap cosa mal feta.
Es van entrevistar els pares de la víctima.
A Informativos Telecinco, el de Pedro Piqueras, just la nit abans del funeral, Isabel Jiménez, que és una periodista d'Informativos Telecinco, que és d'Almeria, estava al lloc allà i va parlar amb els pares. He seleccionat les preguntes que va fer ella, no les respostes dels pares, per analitzar una mica què es pregunta en aquestes circumstàncies, perquè jo crec que la primera pregunta és aquella terrorífica que potser no cal ni preguntar.
Voy a intentar que sea lo más rápido posible, que entiendo el momento que estáis viviendo. Lo primero es preguntaros, nos lo imaginamos todos, pero ¿cómo estáis?
I després...
Com estàs?
Sí.
Has perdut un fill.
Correcte. Després li torna a preguntar a la mare.
¿Tú cómo estás, Patricia?
Bé, la mare respon... I, finalment, hi ha un moment que a mi se'm va fer una mica incòmode, i és que els felicita pel missatge que estan donant, els demana si volen afegir res més, i, finalment, diguem que els felicita per un fet que jo no tinc clar que sigui cap mèrit.
Mira, no, yo comentaba, ¿no? Yo, que soy de Almería, al final yo creo que nunca hemos visto una movilización así, por nada, nunca. Y eso lo habéis conseguido, yo creo que vosotros, con vuestra fortaleza, con vuestra interés, habéis sido un ejemplo, yo creo que impresionante para toda España. Y esto lo habéis conseguido vosotros y vuestro pequeño Gabriel.
Bé, el d'acabar premiant els pares per una qüestió...
Hem de dir que la mare, hi va haver un moment quan va veure que tot es desmadrava, no?, i que ens recordava els tumults, precisament, perquè era una mica allò de crucifiqueu-lo, mm-hmm. crucifiqueu-lo en aquest cas, no?, allò, aquell moment que sortien amb torba al voltant del tema, va ser la mare la que va dir, bueno, prou.
Sí, sí, sí. Jo crec que la Mònica deia una cosa molt important que del tractament durant tot el cas i el que està succeint després de que s'ha resolt, diguéssim, el cas, jo crec que hi ha una cosa molt clara, que aquesta narració, com deia la Mònica, ha estat una mica potser més acurada per part dels mitjans de comunicació que d'altres, però perquè els protagonistes, en certa manera, han afavorit molt els mitjans de comunicació. És a dir, quan no hi ha informació, a les taules s'especula, però ells han estat molt públics. Aleshores, ells han donat rodes de premsa, han estat amb tots els mitjans, ho han explicat 50.000 vegades, han aparegut a tot arreu. És a dir, han donat molt contingut als programes, per tant, s'ha evitat l'especulació, perquè ells ja anaven donant informació i ja omplien les hores de televisió que s'havien de fer.
Però s'han fet especials, d'aquest cas.
No, s'han fet especials, s'han fet programes de... Els programes dels matins han dedicat 4 hores seguides a lo mateix, però que vull dir que hi ha una part... que els mitjans estan, jo crec, molt agraïts amb aquest cas i amb aquesta parella perquè els hi han facilitat molt
el material,
la seva feina i el material, cosa que no havia passat. Jo no sé si també hi ha una part de la investigació que era necessari utilitzar els mitjans en aquest cas per dir allò que deia tota l'estona, si algú el té, perquè en principi la policia pensava que el podia tenir retingut, si algú el té, que et solti on sigui, que no passarà res, exactament. Havien de donar un missatge per dirigir també la investigació per un altre cantó. No ho sé, eh?
Sembla ser que sí, que hi havia una part d'estratègia policial en què aquests pares s'exposessin públicament per exercir pressió sobre la sospitosa, per veure si així podien solucionar el cas d'alguna altra manera.
I que han utilitzat els mitjans una mica, doncs, també per com a element de la investigació.
Sí, però un cop ja hem trobat el cos, per entendre'ns...
Els pares s'han sentit molt arrossegats per aquest relat posterior. És a dir, el que en un principi era estratègia policial i mediàtica, ha acabat arrossegant els pares a un seguit de situacions que al final ha creat un espectacle del que els pares aquests en un estat de
devastats.
De devastació absoluta s'han vist arrossegats. No? I és que quan ja havia passat tot, quan al final ja se sabia quin era i quan estava tot resolt, la maquinària seguia en marxa i es premiava aquests pares per aquesta actitud i s'acabava caient en situacions com aquesta, de dir, esto lo habéis conseguido vosotros. Dius, home, a veure, no és cap mèrit, no és tenint en compte quines són les circumstàncies.
En
no?
qualsevol cas, la fotografia...
Bueno, i la difusió també, i la difusió, que ha sigut brutal.
Sí, sí, o sigui,
la difusió de qualsevol missatge. És a dir, tot el tema dels peixos, tot ha tingut uns elements com molt... molt visuals, diguéssim, molt...
Bueno, tan visuals com que la fotografia del nen amb l'assassina. Sí, perquè ella ara, en principi, ha confessat i, per tant, bueno, hem d'esperar el judici, en qualsevol cas, perquè molta gent a vegades diu coses, després, bueno, jo què sé, no ho sé. S'ha dispost per tot arreu. Aquesta fotografia l'hem vist en portades de diaris, l'hem vist per tot arreu.
La mare va demanar que aquesta fotografia on sortien
no tornés a sortir,
i en l'Expediente Marlaska, que és el programa, diguem, de successos de La Sexta, que va fer un especial diumenge, que va tenir una audiència extraordinària, em sembla que va ser un 26%, el dilluns ja no va fer tanta audiència, em sembla que va fer un 13%, anaven a remolc d'aquesta imatge, i el presentador va a demanar disculpas.
La madre de Gabriel, Patricia, ha pedido esta mañana en varios medios de comunicación que no se difundan imágenes de su hijo con Ana. Por error se ha deslizado alguna esta noche y pido disculpas desde aquí, sobre todo, a la familia de Gabriel. Perdón.
Bueno, no només a les televisions, la premsa també l'ha publicada, aquesta... Mm-hmm. Aquesta
fotografia. Sí, sí, ella ho demana... Quan ja es coneix això, ella demana... És el mateix moment on ella demana que no es torni a difondre aquesta imatge.
Mm-hmm. Ferreras també ha fet especials del Rojo Vivo. És curiós perquè als matins la Sexta sempre fa programes de crims, sí, de televisions americanes, i aquell dia doncs, no calia fer...
Va fer ell l'especial. Dèiem que un dels elements, per mi, que no sé com ho heu valorat vosaltres, era la presència de polítics de primer nivell en comptes dels tècnics de la policia o de la Guàrdia Civil, en aquest cas, que són els protagonistes de la investigació, donant explicacions. El ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ha fet declaracions, ha fet entrevistes, parlant del tema, i María Dolores de Cospedal estava a Rosa Quintana l'altre dia, parlant d'això.
Hi ha hagut un clar ús polític, i a mi m'agradaria... És a dir, des del meu punt de vista, ha servit com a estratègia per posar en valor les forces de l'Estat en un moment que l'Estat està fent aigües.
Bueno, i que hi ha molta gent al carrer demanant pensions. Avui hi ha un monogràfic sobre això. Vull dir que...
Per tant, a més, les teles ho van reforçar molt a partir del moment que la bufanda blava que duia, que era d'aquest nen i que la mare ha portat en tot el procés de recerca i que ella va dir que quan es trobés el nen li tornaria a donar la bufanda, finalment surt Zoido del funeral amb la bufanda a la mà i tots els mitjans encerclaven la bufanda del nen que duia a la mà com a trofeu que s'acabaven portant al ministre pel tracte que ha donat en els pares i les atencions. Hi ha hagut un element polític molt potent també per posar de manifest la feina doncs, de la Guàrdia Civil, de la policia, etcètera, etcètera. Ferreras deia això.
Si hay alguien que hoy se puede aproximar a las sensaciones que tienen Patricia y Ángel, es el ministro Zoido. Él sabe perfectamente, sí, o él puede aproximarse a ese dolor. Él sabe lo que significa perder un hijo en situaciones trágicas y yo creo que ese abrazo del ministro nada tiene que ver con gestión mediática o populista. Creo que es realmente sentido y emocionado porque él es de las pocas personas que ahí pueden aproximarse a lo que significa la pérdida de un hijo trágicamente.
¿Qué ens està dient?
Ho desconec.
No, perquè està dient que Zoido
bueno, va perdre un fill amb circumstàncies tràgiques, ho desconec.
No, o un parent, no, o un nebot, o el que sigui. Ens
bueno,
està...
sembla un fill, però vull dir...
No, perquè diu... Es puede aproximarse. Fixa't amb el matís que fa el Ferreras.
Ah, però jo pensava que es podia aproximar al sentiment, diguéssim. No al cas, en fi, si jo entenia com el sentiment, no ho sé, però vull dir que una cosa no treu l'altra, és a dir, que evidentment, bueno, aquest senyor era un senyor que estava molt, ara mateix, en una situació molt complicada, i això tampoc no li ha anat malament, diguéssim. Vull dir, porten...
Li va morir un fill amb accident de trànsit, em diu la Sílvia Comet.
Sí, però segurament es referia a això. Que jo el que volia dir també que últimament hi ha una sobreexposició de ministres del PP a tots els programes de televisió.
Sí, és a dir, menys els catalans.
Sí, bueno, però vull dir que és una cosa que no s'havia vist mai a la vida, no anaven enlloc. Vull dir, jo he vist a la ministra de Sanitat a tot arreu, fins i tot participant Amigues i Conocides, que és un programa de tertúlia del matí. O l'altre dia el mateix ministre Zoido estava al programa de Desaparecidos parlant amb famílies de desapareguts com si fos, tengo una pregunta para usted. Sí. Vull dir, estava en una sobreexposició de ministres del PP a tot arreu i amb aquesta estratègia de sortir i aparèixer a qualsevol finestra que hi hagi, home, que a mi tampoc no ho sé, de no sortir mai a estar a totes les salses també em sembla massa, però bueno, suposo que és una manera també de visibilitzar, no ho sé.
Estic convençuda que ara a Cristóbal Montoro, per parlar de les pensions i de tot el que està passant, i el nou ministre d'Economia faran també la mateixa exposició per explicar les mesures que el govern espanyol prendran a partir d'ara per resoldre el que demana la gent al carrer.
Segur que sí.
Segur que sí.
Sí, sí, sí.
Una reportera de Espejo Público ahí explicaba això.
Acaba de pararse un coche hace apenas unos minutos antes de entrar en directo para insultarnos, para soltarnos bastantes palabras bonitas, digamos. Y ayer, además, nuestros compañeros, los técnicos con los que nos encontramos ahora y que estaban operando el directo, lo sufrieron en sus propias carnes porque han agredido la furgoneta. De hecho, hemos visto que tienen los cristales rotos, también que nos han puesto pintadas de terroristas. Y la situación que estamos viviendo aquí es bastante complicada. De hecho, la policía nos recomienda que no nos acerquemos en la medida en lo que sea posible a la vivienda, por eso nos encontramos en este punto que está bastante alejado.
Bé, aquestes rodes, aquests bucles d'informació constant amb una intensitat emocional tan bèstia tota l'estona acaba passant factura a l'espectador que porta moltes estones veient-ho perquè al final acabes trinxat.
Bueno, l'altre dia a la tertúlia l'Astrid Barrio em va dir que el seu fill li va dir no em deixis sortir sol de casa. És a dir, perquè clar, si estàs tot el dia veient això, acabes pensant que et pot passar
que et pot passar alguna cosa. No només s'atura l'espectador, sinó que acaba saturant els mateixos periodistes que porten molts dies treballant en això.
Sí, así es, Ana Rosa, muchísimo silencio aquí fuera durante toda esta misa que lleva ya durando aproximadamente una hora, una homilía que empezaba el obispo diciendo que esta es un... Perdón.
No,
una
Lucía,
muerte sin sentido y aquí...
Déjalo, sigue. Lucía. Lucía lleva 12 días, cubriendo esta información. Ha estado en casa con los padres, con la abuela, con la madre...
muy cerca de
lo ha vivido
Manuel,
muy ha cerca vivido, de Manuel
que ha vivido lo como era Gabriel a través de Manuel.
Ha dejado a su hijo aquí, no ha querido ni volver, le hemos pedido que volviera porque llevaba mucho tiempo y ya no somos periodistas pero también somos personas y yo creo que era una de las personas.
En fi, escolteu, a part d'això, que com deia ara la Mònica ens ocuparà segurament encara,
sí.
També la setmana passada un dels grans temes televisius va ser la vaga feminista.
Home,
com es
i
va
tant.
Tractar això?
Doncs mira, jo crec que hi ha una cosa curiosa. Dijous, en plena vaga feminista, totes les programacions de les cadenes es van dedicar a cobrir aquesta important mobilització de les dones arreu de tot el món i també a Espanya. Bueno, doncs el programa d'Access Prime Time de Televisió Espanyola, que com ja sabeu és Hora Punta, el programa presentat per Javier Cárdenas i que es dedica a parlar doncs, dels successos o de l'actualitat o a fer una secció de poesia, bueno, diferents coses. Dijous va oferir als espectadors, torno a repetir, en plena vaga feminista, amb tota la gent al carrer i amb tota la gent pendent d'això, aquests continguts. Endavant.
Muy buenas noches, bienvenidos a Hora Punta, Alexander Castillo, buenas noches.
Buenas noches.
Y gran, gran Anthony Blake, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
No entiendo,
Sobre el gran Paco Martínez Soria, cosas que igual no conocen, y también una escritora que os trae su libro, Amor y horror nazi, ¿fue posible el amor en los campos de concentración? En la época más sanguinaria del holocausto, y van a quedarse con la boca abierta ante lo que nos va a relatar. Estamos hablando de testimonios reales, gente que se enamoró en esos campos de concentración, fixa, a pesar de todo lo que vivieron a su alrededor. Pero
una
antes,
cosa más.
Anthony, cuando quieras.
Verás. Y Anthony ens va parlar de la flor de loto.
Vale.
Veus? Vull dir, Paco Martínez Soria,
aquest,
especial...
Aquest tema ens ha arribat a l'ànima.
Especial homenatge a Paco Martínez Soria.
Molt adequat.
Que no, que a veure, que tu pots dir... A veure, tu pots dir, no, és que aquest programa el van gravar una setmana passada. Bueno, vale. No, es va gravar dues hores abans, com cada dia.
Bueno.
O sigui que la selecció de temes jo la vaig trobar molt interessant. Bueno, mentrestant, per exemple, a la cadena de... A la Sexta, el Intermedio, dedicava un programa especial a aquest tema sense les dones treballant. És a dir, un programa amb molts pocs mitjans, on no hi havia maquillatge, on no hi havia perruqueria, on no hi havia grafisme, on no hi havia moltes coses, i on, per exemple, es va fer una secció que jo vaig trobar que resumia bastant bé el tema del dia, que es titulava Hasta el coño, i aleshores sortien al carrer a preguntar a dones de què estaven fins aquí. N'escoltem un tros.
Estoy hasta el coño de que mi novio haga su lavadora y yo haga la lavadora de todas las cosas de la casa.
Estoy hasta el coño de tenerme que ocupar yo solo de la cena de los niños. Estoy hasta el coño de que los niños sean solo míos. Estoy hasta el coño de que yo no tenga tiempo de irme con mis amigas, aunque vengo de con ellas, pero menos de lo que quisiera.
Estoy hasta el coño que por tener 26 años tenga que traer chiquillos. Por favor, déjenme vivir.
Estoy hasta el coño de escuchar canciones denigrantes hacia la mujer.
Estoy hasta el coño de que me sirven como si fuera un animal por la calle.
Estoy hasta el coño de tener que decirle a mis hijas que tengan cuidado cuando salen por la noche y explicarles que no es que no confíe en ellas, es que tengo miedo de lo que puedan hacerle y que no hay... No debería haber diferencia con su hermano, pero no es lo mismo lo que le puede ocurrir a su hermano y lo que le puede ocurrir a ella.
Doncs bueno, aquesta va ser una de les seccions del programa que resumia una mica totes aquestes situacions més quotidianes i més familiars que pateixen les dones.
A mi em va agradar molt una secció que va fer el Santi aquell dia preguntant als homes si eren masclistes,
sí.
I quan li va preguntar a un home qui disparava la taula a casa seva,
sí.
Ell va dir, mi mujer, pero se levanta ella misma por intuición.
Sí, Per intuïció. Sí, bueno, clar, és el concepte que tenen alguns homes de la intuïció femenina, que és aquesta.
Per intuïció.
A mi m'agrada molt.
Vosaltres despareu taula? Els nois? Sí. Tots desperen taula.
Per intuïció o no, perquè us ho diuen?
Perquè ho heu fet des de... Sí. Perquè us ho diuen, no? I cuineu a casa, vosaltres?
Sí.
Una mica. Clar, és que això està canviant.
I qui us diu que despareu la taula?
El pare i la mare? O el...
Mira, el pare. El pare.
Ho dic el pare, eh?
Ah, sí, perquè el pare llavors ja no ho ha de fer.
Ja no ho ha de fer, clar.
No, segur que ja el pare també la... despara taula.
Ja ho dedica a les noves generacions, diguéssim. Ja les està educant, no?, en fora del masclisme, diguéssim.
Exacte.
És, bueno, és un pas, és un pas. Bueno, divendres també la Sexta Columna va dedicar el seu programa al feminisme, titulant un programa Feminisme, este és un programa per a homes. Mm. I jo volia destacar dos participacions. Una, la de l'escriptora Belén Baudes, que va explicar... com ella es dedica a refer contes per treure'ls del masclisme. Va parlar, per exemple, d'un conte i una pel·lícula i una història que tothom coneix i els nens també, com La Bella i la Bèstia.
El caso de La Bella y la Bestia. En ese cuento estamos contando que alguien que te secuestra, que te humilla, que te grita, que te violenta, que te maltrata al fin y al cabo, en realidad lo hace por amor.
Creí haberte dicho que bajaras a cenar.
No tengo hambre.
Y le estamos diciendo a las niñas y a los niños que si tú quieres a alguien, tienes la obligación de quedarte.
Te quedarás para siempre.
No huyas, quédate, porque el amor todo lo puede y le tienes que cambiar.
Doncs aquesta era una de les convidades al programa, que anava explicant des del seu punt de vista les coses que ella intenta canviar. I una altra era Iratxe Varela, que és una feminista que treballa molt per internet, que explicava un cas molt concret, una pregunta que ella els hi fa a les dones que participen als seus seminaris, i aquesta pregunta se'ls hi va fer a totes les dones que participaven al reportatge. Aquesta és la pregunta i la resposta.
Cuando vais a casa por la noche... En una calle estáis solas y oís unos pasos a vuestra espalda y os giráis y es una mujer, ¿qué sentís?
Alivio.
Mucho alivio.
Bueno, alivio, claro.
Siento alivio. Alivio.
Tranquilidad.
Alivio. Suspiro, menos mal.
Pues mucha más tranquilidad que si fuera un hombre.
Eso significa que si es un hombre sentís... Miedo.
Si fuera un hombre me asustaría más.
Y es que es terrible que digas, ay, no es un tío, no me puede violar.
Que la mitad de la población vayamos por la calle con miedo, eso es violencia.
Doncs aquest era un dels exemples que ella utilitza sempre per diguéssim, començar el seu seminaris, i m'ha semblat interessant destacar-ho. Bueno, també Televisió Espanyola, no amb Javier Cárdenas, evidentment, sinó amb un programa que estrenaven divendres, que es diu Dicho y Hecho, va aprofitar la vinentesa per col·locar el programa, que estava gravat feia temps, dintre del que era el feminisme, que està ara molt d'actualitat i molt en boga. Així començava el programa la seva presentadora.
Buenas noches y bienvenidos a Dicho y Hecho, el programa en el que mis invitados van a tener que hacer lo que a mí me salga del mismísimo moño. Porque vamos a ver, que yo sepa, este año no vamos a tener presidenta del gobierno. Tampoco va a salir fumata blanca en el Vaticano a favor de una monja. Esto ya se sabía. Y la regla y la depilación nos van a seguir fastidiando de lo lindo. Pero, y aquí llega la buena noticia, por fin... Hay una mujer al frente de un programa de ingenio y de humor en la televisión.
Hem de dir que el programa va ser un desastre, també.
Sí,
o sigui, que no va, d'audiència no va ser un desastre. No va anar gens bé. No sé el que durarà aquesta mujer al frente. Bueno, tampoc la pobra no ha tingut mai sort al frente de cap programa, però diguéssim, aquesta vegada, doncs, tampoc. I escolta, vols que parlem d'informe setmanal?
Sí, què va passar?
Mira, doncs Informe Setmanal també va tractar el feminisme i ho va fer d'una manera molt sutil. Mai, davant de les presentacions de Genaro Castro, hi ha res més que ell. Doncs no, aquesta vegada va ser una presentació al reportatge sobre el feminisme de la setmana interessant. Va posar una campanya publicitària de fa molts anys on els homes es posaven en el lloc de les dones. Escoltem-la.
Desde que uso esta nueva crema, mi cutis se mantiene suave, terso, como de porcelana. Úsela usted también. Estamos viendo a los hombres en las situaciones en que otros anuncios ponen a las mujeres.
¿Pero cómo lo haces?
A mí las blusas de mi mujer nunca me quedan tan blancas. Cariño, adivina qué te ha hecho tu hombrecito.
Sopa.
Sí, pero con el sabor especial que le da una pastilla de caldo quíntuple.
¿Caldo quíntuple?
Sí, porque te quiero. Ridículos los señores, ¿verdad? Pues igual de ridículas quedan las señoras en las mismas situaciones.
Aquesta era la campanya, i això és el que va dir Genaro Castro per obrir el reportatge en referència a això.
La lucha por los derechos de la mujer en España, en la España democrática, viene de largo. Acabamos de ver parte de una campaña de 1978 en favor de la igualdad hombre-mujer emitida en Televisión Española. Un spot impulsado en tiempos de la UCD por García Margallo, es ministro del PP y actual diputado popular.
Ojo, tot el que va dir. Doncs bé, a partir d'aquest moment, a les xarxes va parlar a l'autor d'aquesta campanya i molts periodistes dient que aquesta campanya el Ministeri de Cultura de l'època mai el va aprovar i mai es va emetre.
Ah,
és a dir, que va fer una prova.
Vaja.
Però que
mala suerte.
Exactament, va dir que el ministre en aquell moment era Pío Cabanillas i que era un tipo muy ingenioso, però tremendament estricto, i no l'aprovó. Vull dir que això que emitió Televisió Espanyola, doncs sembla ser que no la va emetre, però que sapigueu que això del feminisme el Partit Popular ho porta ja des de l'UCD, o sigui, ja ho has vist, des del 78. O sigui que això. Una cosa us volia dir per acabar. Aquest programa també va parlar de Catalunya.
També?
Sí, home, cada setmana hi ha un reportatge.
T'havien abandonat una mica el tema.
No, però l'han millorat, el tema, t'he de dir. Jo vaig trobar un canvi. Aquesta setmana el reportatge sobre Catalunya es deia La història interminable,
uh-huh.
I ja s'estan treballant bastant, diguéssim, el que és el text del love, del locutor, ja comença a ser fins i tot cookie. Escolta. La música.
Un invierno que no acaba de despedirse, una primavera tímida que apenas despunta, la sucesión de los días y las dudas mantienen vivos el dilema y la incertidumbre en el Parque de la Ciudadela, enclave plácido de un parlamento que no verá a Jordi Sánchez acudir a la sesión de investidura que había sido convocada para el lunes y que ha sido aplazada sine die por el presidente de la Cámara, Roger Torrent.
No ho trobes ja mono?
Molt mono.
Molt mono.
Doncs ojo, ojo, que el nivell va pujar fins i tot a citar el filòsof Parmènides.
Dejó dicho hace más de 2.500 años Parmènides, considerado padre de la metafísica occidental, que lo que es, y lo que no es, no puede ser, ni pensarse. Distinguía el Delea entre la vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales, y así sostenía que de la nada, nada surge. Hoy los físicos del siglo XXI dicen que el vacío no existe. Está lleno de materia oscura.
Ara digue'm tu.
Stephen Hawking, era una premonició.
No, però ara digue'm tu oscura. Tot això, eh? O sigui que, bueno...
Bueno, els hi passa igual que nosaltres, que no sabem què dir, i aleshores nosaltres ja...
ja no en parlem. La primavera en la Ciudadela.
O sigui, la lectura que faig és... com diria el Monzó, va dir l'altre dia, és desconcertant, doncs pues mira, ells fan poesia i nosaltres...
Deuen de dir, per allò que diuen, pon un poquito de paja.
I nosaltres, quan hi hagi alguna cosa a dir, doncs ja ho tornarem a explicar.
Sí, fa pinta també que ja es tornen al guió de jo ja no el vull fer, hazlo tú, que esto le pones así un poco de poesía.
Sí, ponle un poco de poesía, sí. Estimats Sant i Villas, Mònica Planes, moltes gràcies, us
a
notifico
tu.
Que hem acabat el guió, no ens ha quedat res.
Molt fort.
És
no
molt
ens ha
fort.
Quedat res, després quasi de 2 o 3 anys.
És molt fort, això.
És una I en hora. Hem acabat bé i en hora.
A l'hora. I el Ramon Solsona entrarà content a fer el seu entreparaula.
Sí, mare
perfecte.
Meva.
Perfecte. Els astres ens han estat favorables.
Oh, mira, a veure, marquem el dia que ho hem après, sí, el 2018, el dia que és avui, 14?
Avui bé, és doncs 14 venga. De març del 2018.
Que la Sílvia
14
com et busqui...
de març?
Sí, que la Sílvia com et busqui un tatuador, que ens ho tatuarem a la pell, jo aquesta data.
No.
Bueno, la Mònica i jo, tu no cal,
No em tatuaré res, de moment.
Bueno, val. Vinga.
Un petó, eh?
Adéu.